Totes les estètiques del període més ric de la història. 100 anys de música per a totes les expressions. Qui té por del segle XX? Un espai d'exploració musical amb Pilar Sobirà.
Benvinguts, bona nit al que és el segon programa que dediquem a la figura de Romà Alís, aquest compositor nascut a Mallorca, que va viure a Barcelona, a Sevilla i a Madrid, que és on va passar gran part de la seva vida combinant l'activitat de professor del Conservatori amb la composició. El programa passat vam fer un retrat biogràfic d'Alís en conversa amb Antoni Pisà i avui ens centrarem en la producció pianística del compositor. Per parlar de Romà Alís i sobretot de la seva vessant de pianista i de compositor de música per a piano, tenim el luxe avui de comptar amb l'Albert Díaz, que és pianista, que ha estudiat a fons l'obra d'en Romà Alís i que s'ha desplaçat de Mallorca fins a Barcelona per ser amb nosaltres i ajudar-nos a fer aquest retrat Romà Alís. Bona nit, Albert, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Bona nit, jo estic encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Com a curiositat, i abans de començar la conversa, m'agradaria saber de què et va venir aquest interès per la música de Romà i què t'ha impulsat a fer un estudi amb tanta profunditat i a gravar-ne més la integral pianística?
Sí, doncs, realment va sonar d'una forma curiosa, diria, perquè Romà Alís era un compositor que jo havia escoltat el seu nom pues, dins el conservatori, inclús ja a la meva època d'estudiant, en els plans d'estudis, sí que apareixien les obres d'en Romà Alís. Era un compositor que havia sentit el seu nom, però gairebé no coneixia la seva obra. I aleshores hi va haver un encàrrec de fer un primer disc amb obres seves i en aquest cas vaig tenir la sort de que me van contratar jo per fer aquest primer enregistrament. I aleshores va ser el motiu com vaig conèixer primer la seva obra, que des del primer moment em vaig donar compte que estaven xerrant d'un compositor força important i amb una escriptura molt pianística, i per això molt interessant, evidentment. Aquesta gravació em va donar peu a conèixer-lo ell com a persona i per tenir un contacte que se va anar desenvolupant amb una amistat, unes de les seves darreres hores me la va dedicar a jo, i a partir d'aquí ja, quan venia a Mallorca, sempre aprofitàvem d'estar plegats, de jo interpretar les seves obres davant d'ell perquè me comentés que pensava, les seves opinions, i aleshores l'amistat va néixer d'aquí, d'aquest primer enregistrament que vaig tenir la sort de poder fer.
I d'aquí doncs va venir també la idea de fer-ne un estudi teòric.
Això ja és bastant posterior, perquè una vegada que en Romà, en la seva mort, jo me sentia un poc en les ganes de poder acabar de tocar tot el seu repertori, tot el seu integral. I aleshores ja aquí va néixer la idea de, per una banda, fer l'enregistrament de tota la seva obra pianística i, per l'altra banda, tots aquests comentaris que ell m'havia anat fent en aquestes visites que abans comentava de quan ell venia per Mallorca, eren comentaris que quedaven en les meves partitures però que no quedaven enlloc. I aleshores vaig tenir la sort de poder fer una tesi molt pràctica, en el sentit de que vaig poder posar tota la part, diríem, auditiva en els meus enregistraments i, per altra banda, fer una revisió crítica on vaig aportar tots aquells comentaris que jo tenia les partitures que en Romà, en el debat que feien damunt la seva música i els comentaris que podien fer, aleshores, per los anotar també en aquestes revisions crítiques, i això va ser el bessó de la meva tesi, que va néixer en la seva música, evidentment.
Romalis era pianista.
Era pianista i, a més, se nota que la música que està escrita era una música escrita per un pianista, que per complicada que resultés, estava adaptada a l'anatomia de la mà i a la flexibilitat del cos per poder-ho tocar. Per tant, l'empremta de pianista estava a les seves obres. Més un pianista que sempre pensava en la tècnica pianística i posava de referència les obres de Liszt i la dificultat pianística. Hi ha una anècdota d'aquesta obra que ell me va dedicar, que són les dues imatges de Palma, de l'antiga ciutat de Palma. Record que vaig tenir la sort de poder-li tocar davant, quan ell encara era viu, de poder-les tocar davant d'ell. Hi havia passatges molt compromosos, i a mi m'ho donen temps es poden-los dominar i es poden-los tocar. I record que quan m'ho va escoltar va fer el comentari: ah, i allò, què passa, tocaron això? I de la pròxima que t'escriu serà més difícil, no? I de la pròxima la tocaràs tu, perquè ja no la pots tocar, no? Faig aquest comentari un poc per la idea de que Romà cercava un piano molt explosiu i amb una tècnica, donar una passa més. Era una persona molt explosiva, escrivent.
El que sentíem és De bon matí dins la seu, la primera de les dues imatges de l'antiga ciutat de Palma, que és una partitura que Romalis va escriure l'any 2003 i va dedicar al nostre convidat, l'Albert Díaz. Alice pensava en un intèrpret predeterminat a l'hora d'escriure les seves partitures pianístiques?
Totes les obres, i això tal vegada no es pugui fer pensar que ell, quan els escrivia, pensava en un intèrpret, és que totes les seves obres estan dedicades a qualcú músic, a qualcú, a les seves filles, per exemple, té una sèrie d'obres també dedicades a elles, l'obra que m'ho va dedicar jo, té una obra dedicada a Gibert Camins, el seu mestre. Me referia que jo crec que en el moment de que ell escrivia una obra se la dedicava a qualcú, i majoritàriament sempre músics i també gairebé sempre pianistes. Per tant, això em fa pensar jo que ells sempre pensaven que qualcú interpretaria les seves obres. Clar, jo en la gravació de totes integral vaig agafar unes obres molt tenres d'un jovenet quasi que feia 2 o 3 anys que havia començat els seus estudis musicals, i són obres de joventut, però ja sabia un segell de qualcú que tenia unes idees que, a més, aniria evolucionant en el seu llenguatge, però que ja tenia un segell Romalis des del primer moment, no? I clar, jo crec que en aquell moment ell escrivia com... A més, eren exercicis de classe, no? Que inclús el seu professor, Joaquín Zamacois, li deia: Romà, usted es muy atrevido escribiendo estas cosas, no? Perquè aquell home trobava que en Romà no tenia que escriure tot allò, no? I aleshores... la comentava, no? Al principi és un llenguatge molt més senzill des d'un punt de vista pianístic, i després jo crec que el bot de les obres pianístiques la fa quan ell deixa de ser estudiant, treu la plaça en el Conservatori Superior de Sevilla, i aleshores hi ha un bot abismal entre aquestes obres de la primera fase, de l'època d'estudiant, en aquestes obres ja de professor de composició del Conservatori Superior de Sevilla, que pianísticament i estructuralment no tenen res que veure.
Thank you.
obra de joventut de Romà Lis, Nubes, és una de les peces del cicle Poemes de la Baja Andalucía, l'opus 18 de Lis, uns poemes escrits a Barcelona l'any 1957. Albert, quan parles del segell Romà Lis, ja present en aquestes primeres partitures, a què et refereixes concretament?
Jo crec que des d'un punt de vista harmònic, en aquest cas, fugint de lo que és harmonia tradicional i jugant sempre la combinació de les distàncies tonals amb unes estructures que ell anava passant per diferents, diríem, notes principals amb uns intervals determinats, perquè en qualsevol cas sempre fugia de lo que era la tonalitat, no? Era seu, la seva base era damunt la distància, diríem, intervàlica. Uh-huh. I aleshores ja això des del primer moment crea uns ambients i unes harmonies, unes harmonies pròpies, per dir-ho de qualque forma, que ja sense allà que el segell aquest que estàvem comentant abans, no? El segell d'en Romà. Ell va, de fet, és una persona que va començar els estudis musicals quan tenia 16 anys. M'ho referé que sempre dona la sensació que quan xerram d'un gran compositor ha de ser un al·lot d'una edat molt petit. I, en canvi, en el cas d'en Romà, sabeu que era un talent que el tenia ell dins la seva persona, però que fins als 16 anys no comença a tenir interès realment per la música clàssica, i va ser, de fet, quan va ingressar en el Conservatori aquí a Barcelona, en el Conservatori Superior de Barcelona. I aleshores va ingressar i va començar els cursos des del grau més elemental, és que també ha donat la seva edat, i el seu talent, evidentment, els va anar fent amb molta rapidesa. I aleshores aquí a Barcelona només va tenir en Zamacois. I a més va ser una persona que va tenir pocs mestres en aquesta època de formació. El seu mestre de composició va ser Zamacois, i va ser el professor que va tenir.
Ell en parlava, te n'havia parlat del Zamacois?
Me'n parlava, i sobretot me'n parlava de les anècdotes aquestes, de que ja en aquell moment, quan ell era estudiant, que li agradava fer que canvis de compàs i compassos de 30 i mig per 8, i en Zamacois li deia, usted es muy atrevido escribiendo estas cosas, no? El tenia present ell en Zamacois, sí, li tenia molt de pressi. Però així com en Zamacois, també en Romà Lis sempre era una persona que tenia molt present sobre de Beethoven, sobre de Chopin, en sobre de Lis, sempre ell, el que eren els grans clàssics, sempre els tenia molt presents, a pesar que, evidentment, la seva obra és una obra molt més evolucionada. Però sempre la seva referència eren els grans genis de la música.
Però la relació amb les avantguardes, per exemple, del segle XX, com era?
Sí, jo crec que en Romà era una persona que deia el que pensava. I aleshores, per altra banda, era una persona que sa música l'ha fet des d'un punt de vista, com a pianista, damunt del teclat i damunt el que era el so natural del teclat. Per tant, ell obertament criticava un poc les avantguardes que produeixen el so en l'instrument, que no és pròpiament damunt del teclat, sinó utilitzant altres mitjans per produir so. I això jo crec que això el va fer apartar un poc de lo que era les avantguardes en aquell moment s'estava fent, tant a Catalunya com a Espanya, perquè ell obertament els criticava. I això, hi havia un sector que no els agradava o que el trobaven que era un tipus de repertori massa clàssic o anclat en el passat i que no estava dins l'òrbita aquesta desevolució que en aquell moment s'estava fent a Espanya. Li va servir per no entrar dins aquests circuits més actius, diríem, dels compositors d'avantguarda.
Thank you. cert, aquesta partitura que sentíem és una de les obres que li va compondre durant la seva etapa d'estudiant. És la sonatina opus 26. De fet, en sentíem només el tercer i últim moviment.
Clar, és una sonatina dedicada precisament a Zamacois, o sigui, ell, el que te comentava abans, de respecte que ell li tenia cap al seu mestre, que de fet aquesta darrera obra que escriu quan pràcticament ha acabat els seus estudis, se li dediquen al seu professor. I aleshores, la següent obra, que ja és en el 63, quan ja és catedràtic de composició en el Conservatori Superior de Sevilla, que és un tema amb variacions, el que comentava, la gran diferència, jo el veuria des d'un punt de vista tècnic-pianístic, des d'un punt de vista rítmic, des d'un punt de vista d'exigència tècnica per s'intèrpret, de sonoritat, o sigui, és que es bot entre una etapa i d'estudiant a l'etapa ja de catedràtic, és un bot enorme en tots aquests, amb totes aquestes coses que acabo de comentar ara. També jo crec que és determinant el fet de que ell guanyés el concurs internacional de París, on hi havia ni més ni manco que Oliver Messiaen com a president del tribunal que jutjava aquest concurs. I el fet de que ell guanyés aquest concurs amb un quartet de cordes va fer que tingués una beca i estàs visquent un any per Europa, en Brussel·les, se va desplaçar fins a Brussel·les, i pens que tal vegada pugui influir el fet de que sortis d'Espanya, que estàs en contacte amb un llenguatge que en aquell moment s'estaven fent a Europa i que realment tot el seu potencial musical i creatiu obrís les portes i donés peu en aquesta nova etapa ja molt més esplèndida des d'un punt de vista harmònic, rítmic i tècnic.
Justament el treball del ritme, que ara esmentaves, és una altra de les constants en l'obra de Romà Alís.
Realment jo crec que és molt determinant, perquè era una persona que l'anècdota és que quan el vaig cridar per primera vegada telefònicament perquè xerràssim un poc de la seva obra i de la seva interpretació, i el que va fer va ser posar-se a cantar rítmicament fragments de, en aquell moment eren fragments de la sonata, que a més ho feien tanta rapidesa si anava passant d'una banda a l'altra, que jo en el principi sí que me preocupava de cercar els tests de la partitura, i va arribar un moment que me vaig dedicar a escoltar-lo, no? I voler entendre un poc què me volia transmetre aquell home. I en aquell moment era una qüestió de que m'estava marcant rítmicament passatges, i a més va ser curiós, no? Perquè me deia, la sonata t'ha durat 13 minuts, ni 12 ni 14, perquè tens que vull que duri els 13 minuts, no? Bé, en aquell moment vaig preparar la meva versió i, si no recordo malament, me'n va durar 11 i vaig tancar els ulls i vaig dir, bueno, me va dir ni 12 ni 14. Aleshores, potser o li agradarà o serà terrible, no?, la seva reacció. Per sort li va agradar. I ja més concret del que m'estaves comentant, per exemple, té una obra que has tocat a la fuga d'un ritmo gitano, que és una obra d'una precisió rítmica, per mantenir aquesta sensació de tocat i de ritme, que cada compàs va canviant, i la figura sempre està basada en una semicorxera, però són compassos de 23, 23 i mig, ara aquí 35, ara aquí 12, cada compàs és diferent, però sempre basat damunt d'un ritme molt, molt concret. Thank you.
ritmo gitano del títol de la tocata que ara sentíem, l'opus 65 de Romà Alís, escrit a Sevilla el 1968, en remet a una altra de les influències en la música del compositor, aquest regust popular d'algunes de les seves melodies i patrons rítmics.
Només hi ha una obra que se diu Les 8 canciones populares, l'opus 77, que en aquest cas sí que són temes populars i, a més, de diferents regions que ell va conèixer, perquè hi ha típiques cançons catalanes, hi ha cançons mallorquines, hi ha alguna cançó... No recordo altres regions, me'n recordo aquestes dues. I aquí sí que ell agafa les cançons tonades típiques i les harmonitza. Però de la seva obra pianística és bàsicament l'únic moment que trobes cançons populars. Per altra banda, també és vera el que comentàvem ara de ritme de Romali i les seves obres, però també remarcaria el que era l'irisme, la melodia de les seves obres. Són obres molt, molt líriques, molt cantades, a pesar de que tal vegada sents qualque passatge que te pugui cridar l'atenció perquè la melodia pugui costar trobar-la, però té un fons de la melodia. Jo crec que si tingués que xerrar de Romà Alís com a pilar, jo crec que Romà Alís, el seu pilar és la melodia, el ritme i després aquesta estructura interbàlica, però marcaria com aquests tres primers pilars, melodia per damunt de tot. La pastoreta o la pastorcita, tal com la va titular en la versió original Romà Alís. És una de les 8 cançons populars espanyoles del seu opus 77. El ventall d'influències en la producció de Alís que estem repassant al programa d'avui és molt ampli, com també ho és el seu àmbit d'acció. La setmana passada ja vam parlar de la seva incursió en la música per al teatre i el cinema i també les seves incursions en el terreny de la música lleugera. De fet, ell, quan feia qualcuna composició de música lleugera, firmava amb un pseudònim, que era Alicis Romà, no? Un poc com de dir, bueno, són dos mons diferents, i aleshores, per una banda, aquest tipus de música lleugera, que en un moment determinat de la seva vida era un sustent, i l'altre després era tot el món creatiu d'un altre tipus de llenguatge, que jo crec que va ser capaç de fer un paral·lelisme entre les dues etapes, diríem.
De Sevilla, si tornem al fil biogràfic, sí. De Sevilla se'n va cap a Madrid.
Exacte.
I a Madrid ja és on s'estableix definitivament per la resta de la vida i és on podríem dir que va fer la seva carrera de maduresa.
Exacte. Més és curiós perquè en aquesta època és l'època on escriu tres conjunts de peces que, a més, estan editades i són peces que jo m'atreviria a dir que són peces perquè la gent, els estudiants de piano o del propi Conservatori de Madrid o d'altres conservatoris, els poguessin interpretar. Així com Romà Alís, les seves obres, jo crec, que són obres de molta complexitat, tant tècniques com de concepte musical. En canvi, a mi em cridaran l'atenció al principi de tot, quan vaig començar a treballar tot a l'integral, perquè de com apareixeren aquestes tres obres. Una se diu Juguetes, l'altra Les 8 canciones populares. La tercera obra, Los días de la semana, era Los días de la semana. No, jo estic convençut de que... Bueno, convençut, crec, que eren obres perquè s'interpretassin. Perquè, de fet, de 9 obres que Romà té per piano, aquestes tres són de les... Si en té 7 o 8 editades, aquestes tres estan editades. Per tant, jo crec que és molta coincidència que siguin obres d'una dificultat molt per davall de tot l'altre repertori. amb un caràcter molt pedagògic, perquè n'hi ha una que m'encanta, a més jo a qualsevol alumne meu li pos, perquè, bé, m'encanten moltes, però aquesta concretament, pel fet de que agafa un mateix tema i se repeteix 8 vegades, però cada vegada que se repeteix l'articula de diferents maneres. I aleshores juguen en sos lligats, en sos picats, i aleshores per l'alumne és molt palpable les diferències de com pot sonar una melodia tractada d'una manera o una altra. Aleshores, a mi, el conjunt, per la dificultat i per aquest caire d'anàlisi i d'experiment damunt d'un instrument per veure els diferents resultats segons l'articulació, i pel fet que també estaven editades, jo crec que allò era una porta oberta perquè els alumnes dels conservatoris poguessin estudiar.
Quins diries que són els seus puntals en l'escriptura pianística d'aquesta etapa de Madrid? No? Quines són les obres que tu consideres que estan més ben aconseguides en aquesta evolució del llenguatge, en aquest lirisme, en aquest treball rítmic?
Jo tinc devoció d'aquesta etapa per tres obres. Dues d'elles estan editades i una no. La primera és la sonata, que és una sonata fantàstica, dedicada precisament a un pianista, per el que comentaves, no? Que Romà, totes les seves obres, com a mínim pianístiques, estan dedicades sempre a qualcú. En aquest cas, la sonata està dedicada a un pianista. És una sonata en tres moviments, amb una estructura clàssica. El segon moviment té qualcun fragment dodecafònics, no? Per tot el moviment dodecafònic que en aquell moment estava invadint a tots els compositors, ell agafa un passatge i té...
Per convenciment o per experimentació?
Jo crec que per experimentació, perquè de fet un dia xerrant de la seva sonata va ser el que me va fer veure, de mira què passatge és, per mostrar que ell coneixia les tècniques que en aquell moment estaven de moda, per dir de qualque forma, per tota Europa, però després ell volia fer el seu estil, la seva música i la seva forma, per tant eren pinzellades dodecafòniques, però després no era un anclatge en aquell llenguatge, simplement jo conec aquest llenguatge, som capaç d'escriure una sonata o en un passatge utilitzi aquest llenguatge dodecafònic, però després jo continuo en el meu llenguatge, perquè de fet si qualcú l'escolta la fusió entre aquest dodecafonisme i el seu propi llenguatge és impecable. Tu estàs sentint sobre i en cap moment tens la sensació de que se desvia l'estil, sinó que és un llenguatge amb una continuïtat. Per tant, és a dir, que persona que coneix tots els llenguatges, o la gran majoria de llenguatges, però ell sempre va cercar el seu propi llenguatge.
Thank you.
Amb aquest moviment que sentíem, indicat com Allegro assai e con brio, s'acaba la sonata per a piano opus 45 de Romà Alís.
Aquesta sonata és una sonata de tres moviments amb una estructura totalment clàssica, però jo la remarcaria com una de les grans obres d'aquesta època. Després hi ha una altra obra, que és La quarta palabra de Cristo en la cruz, que a més és molt curiosa perquè és l'única obra que l'experimenta aquest piano soni sense tocar les tecles, no? I aleshores en aquesta obra s'interpreta de tenir el piano de cor, evidentment, però just de vora ha de tenir un piano vertical sense tapa i en el pedal enganxat, perquè en els dits has de fer glissàndies damunt les cordes, no? Clar, tot el llenguatge d'en Romà és l'única obra que apareix aquest efecte, no? Que a més fusionen la mar de bé en tot el que és el llenguatge de l'obra en conjunt, perquè és una obra amb uns grans pedals i amb aquest dramatisme de perquè m'has abandonat, i ho transmet perfectament en aquesta obra.
Exemple, La quarta palabra de Cristo en la cruz, de l'experimentació tímbrica al piano de Romà Alís, amb aquest glissandi i ús de ressonàncies que treballa en aquesta partitura, que és el seu opus 88. Potser enllaçaria amb l'experimentació tímbrica que fa quan juga amb l'instrument orquestral, no? Perquè aquests sons eteris, l'ús de percussió, no? Del vibràfon, l'arpa, etc., són sonoritats que trobem en la seva escriptura orquestral.
Sí, tant. A més, és que jo, si destacàs dins l'orquestra d'en Romà, destacaria la seva gran habilitat per lo que era l'orquestració. De fet, era una de les tasques que havia fet molt quan era professor en el Conservatori Superior de Madrid, era precisament l'instrumentació. Gent hi anava perquè li orquestàs obres. El propi Anton García Abril, en la seva famosa sintonia d'en Rodríguez de la Fuente, del programa aquest televisiu, l'orquestració és d'en Romà Alís, o sigui, era un company que donava a orquestar en en Romà una melodia que tots tenim ficat dins les orelles, però jo considero que era un gran, gran orquestador. Aleshores, aquest món i aquesta visió sonora de lo que era l'orquestra, quan ell ho cercava en el llenguatge pianístic, també cercava aquesta densitat sonora i tímbrica també de l'instrument. De fet, comentaris aquests personals que xerràvem quan nos trobàvem i xerràvem de la seva música, jo ja sabia quan li deia Romà que és aquest passatge a mi m'agradaria tocar-lo un poc més ràpid i més fort, automàticament sabia que la seva resposta era no hi ha cap problema. O sigui, tot el que era engrandir el so i el virtuosisme, en aquest cas ell mai te posava cap pega.
La densitat també és una característica d'algunes de les seves obres, no? De crear això, un so potent amb superposició de coses passant alhora.
Exacte, i el contrast d'intensitats, encara que físicament sabem que no és possible, però ell volia deixar escrita la seva partitura el contrast de so, i era capaç d'escriure fins a 5 o 6 pes un passatge determinat, i després en el moment que ell estava escrivint, jo crec que d'una forma expressiva, d'escriure una partitura 7 Fs amb un piano. Aleshores ja sabies que allà tenies que donar el màxim, però tenies que guardar qualque cosa perquè tal vegada el següent passatge t'escrivia 8 Fs. Per tant, era d'extrems sonors, un poc per el que comentàvem, de l'orquestra, d'extrems sonors molt, molt amples.
L'última etapa, aquesta ja de més maduresa, segueix evolucionant sobre el mateix o introdueix algun element nou a les obres que va escriure durant els últims anys?
És curiós perquè de la darrera obra que va escriure dins la segona etapa a la primera obra que va escriure dins aquesta darrera etapa, que jo l'agafo com a darrera etapa...
La situaríem a partir de, o al voltant de 15 anys, aquesta última etapa?
Els anys 2000, que és un moment que ell ja està jubilat, però és que passen 23 anys sense que ell escrigui cap obra per piano sol. Escriu 85 obres en aquests 23 anys. No és que deixes d'escriure, perquè n'escriu 85.
Les últimes obres de piano abans d'aquesta gran pausa són de 70s?
Sí, estem xerrant d'obres que va escriure en els anys 77 i després fins als 2000 no torna a escriure una altra obra. Hi ha una petita peça entre, dins d'aquests 23 anys, pues una peça d'una pàgina dedicada a una neboda que pràcticament jo també la vaig gravar perquè quedàs constància integral, però estem xerrant d'una peça molt senzilla. O sigui, estem xerrant de 23 anys sense escriure cap obra per piano i 85 obres per totes les combinacions d'orquestra i qualsevol molt de combinacions de diferents instruments. I després de 23 anys reprèn, diríem, lo que és l'escriptura de les obres pianístiques i amb aquests darrers 5 anys després cada any escriu una obra per piano de 2000 a 2005. I aleshores ja en aquesta darrera etapa, jo crec que si és la segona etapa, estem generant un pianisme virtuós i de densitat, jo crec que ja en aquesta darrera etapa arriba ja a la màxima expressió del seu llenguatge en quant a cercar recursos pianístics i en quant a cercar un llenguatge ja totalment marcat. Ja diríem, de les darreres 5 obres que ell escriu, ja totes són de Romàlies. Escriu fantasia, escriu imatges de l'antiga ciutat de Palma, escriu una elegia, però totes ja dins un llenguatge que vols que és un compositor ja madur i ja totalment, evidentment, fet i cercant aquest piano virtuós, profund, contrastat. És una obra, un moment meravellós. De fet, és l'època que vaig por, jo ja ho coneixia i ja érem amics i aleshores anàvem xerrant telefònicament i el que va acabar sent una fantasia inicialment era un preludi, no? I aleshores, estic escrivint un preludi, no, va, fantàstic, quan tu el tinguis acabat, envia-m'ho. I passava en unes setmanes i em deia, Albert, el preludi ja s'ha convertit en una fantasia ara perquè està agafant unes dimensions que trob que ja no ha de ser preludi, és una fantasia. I està dedicada aquesta fantasia a Javier Perianes, precisament el que estàvem comentant, que ell sempre quan escrivia una obra estava pensant en un intèrpret, en un pianista, i és una fantasia fantàstica també.
Thank you.
era la fantasia Opus 218 de Romà Alís. Albert, és l'última obra del seu catàleg, aquesta fantasia?
No, posteriorment després escriu l'elegia, una elegia. Diríem que la seva darrera obra pianística, que és per piano a quatre mans, la va escriure en el 2006, dos mesos abans de la seva mort.
Que també te la va dedicar a tu, aquesta.
Exacte, exacte. El naixement d'aquesta obra va ser arrel d'una interpretació que fera, bueno, que ens convidaren a tocar en el Festival Chopin de Valldemossa l'any 2006, i aleshores li van proposar a en Romà que ens escrigués qualque obra per piano a quatre mans per poder tocar en aquest festival, no? I aleshores el que va fer va ser pensar en fer unes variacions i agafar com a temes el número 4 de Chopin, que Chopin també va escriure precisament a la mateixa celda on tocàvem, no? I aleshores inicialment vendria un poc com les variacions que va fer Montpou del preludi número 7, i en aquest cas Romà Alís agafa el preludi número 4 i s'obre comença interpretant el preludi número 4. En aquest cas, un dels dos pianistes toca íntegrament una part del preludi i l'altre, quan ve una altra vegada la resposició del tema, ho agafa l'altre pianista. I ja a partir d'aquí comença a aparèixer les variacions. I a mi el que més m'impressiona d'aquesta obra és l'evolució del llenguatge, que comença amb un llenguatge, evidentment, Chopin, perquè toques una obra de Chopin, i progressivament, així com van apareixent les variacions, se va transformant el llenguatge romàntic de Chopin amb aquest llenguatge postromàntic, avantguardista de Romà Alís, i se transforma una transformació progressiva i al final acabes amb un compàs rítmicament, compàs de 7x8 amb un ritme molt determinat i precisament la darrera escala de l'obra està basada en l'estudi número 12 de l'Opus 10 de Chopin, o sigui, fa un punt cíclic que torna una altra vegada als orígens de l'obra de Chopin. És una obra fantàstica.
Què ha passat amb el llegat Romà Alís?
Jo penso que a vegades se conegui poc. Jo estic convençut que, en aquest cas, com a pianista, estic convençut que els pianistes que poguessin conèixer qualcuna d'aquestes obres, estic convençut que automàticament tindrien interès per ells també interpretar-les. Jo crec que en aquest cas lo fonamental en Romà, i en certa forma també he de dir que és el que em va passar jo, era el desconeixement de l'obra de Romà. I que en el moment que coneixes l'obra i tens ocasió de poder interpretar o d'estudiar o treballar qualcuna de les obres del seu repertori, que a més n'hi ha de moltes dificultats, no necessàriament m'agradaria que tinguent el nivell pianístic que tingui, pot trobar, perquè hi ha un ventall de possibilitats dins el repertori de Romà, per poder gaudir del seu repertori pianístic. Aleshores, jo crec que el bessó d'això és poder conèixer, poder escoltar, poder tenir el material, poder tenir les partitures a l'abast, i la primera passa perquè després l'obra d'en Romà pogués estar amb més freqüència a les programacions de concerts, de festivals.
Perquè la música està publicada i hi ha un accés fàcil a tot aquest llegat.
Hi ha una sèrie d'obres que sí estan publicades, altres són manuscrits, però en qualsevol cas té un grapat important d'obres, a més obres molt rellevants, que sí estan publicades, per tant, és accessible arribar a les seves obres.
I els manuscrits estan dipositats a alguna biblioteca, a algun arxiu?
En aquest moment, quan se va morir en Romà, tots els seus manuscrits, evidentment, passaren en mans de les seues filles, i a dia d'avui crec que són elles les que encara tenen, segueixen tenint tots aquests manuscrits. Però ja estic convençut de que si la gent se posa en contacte d'una manera o una altra per poder tocar les seves obres, estic convençudíssim que tindrien les portes obertes per poder accedir a tot aquest material.
I les teves gravacions també estan publicades, o sigui que la integral que tu has gravat per fer tot aquest treball de tesi també s'ha publicat comercialment i es pot aconseguir sense
també,
problema.
També és així, o sigui que tenen, hi ha aquestes dues vies i de fet jo tota l'obra pianística la tenc, o sigui que si qualcú se volgués posar en contacte amb jo també estaria encantadíssim de passar-li tot aquest material.
Doncs Albert, ens ha passat volant el temps i ha... Hem de deixar aquí la conversa, però et volia agrair moltíssim que hagis volgut compartir amb nosaltres aquesta estona, que hagis volgut doncs, compartir tot el teu coneixement sobre la música de Romalis.
Moltes gràcies a vosaltres, he estat encantat d'estar aquí i si tot això és campanya per difondre l'obra d'en Romà, encara més encantat.
Doncs moltes gràcies. Acabem aquí aquest programa. La setmana que ve i la següent dedicarem els nostres espais a l'audició d'algunes partitures de Romalis que ens han quedat en aquests dos primers programes al Calaix. Música cambrística, música orquestral, amb la qual completarem el retrat del compositor mallorquí que estem fent aquí al Qui té por del segle XX. Esperem que ens hi vulgueu acompanyar.
Totes les estètiques del període més ric de la història. 100 anys de música per a totes les expressions. Qui té por del segle XX? Un espai d'exploració musical amb Pilar Subirà.